I arribarem al punt d'un quart d'una del matí. Obrim la tercera hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimecres 8 de maig de 2013 amb l'espectacle Sergio. Avui, què ens portes a banda, com sempre, de l'agenda?
Com sempre, l'agenda. Avui tenim una mica de tot. Tenim espectacle per tota la família i també tenim espectacles, diguem, una proposta musical que trobem que és molt interessant i que començarem per aquí, si et sembla, en aquest cas.
No és la Ventafocs, amb la companyia Comedians.
No, això serà una mica més endavant.
Que es podrà veure al Teatre Auditori aquest cap de setmana i que també és en l'agenda, i que també, de fet, escoltarem el seu director, Joan Font, que va presentar-la a la Unió amb Taula Rodona aquest dilluns.
Exacte, això ho sentirem d'aquí uns minuts, més avançarà l'espectacle. De moment, però, comencem amb una proposta musical que arriba divendres a les 9 del vespre al vestíbul del Teatre Auditori. En un concert gratuït arribarà Carmen García, que és la germana de Manolo García, i que presentarà el seu treball Subiendo por los Tejados. De fet, la cap de musicals d'aquesta casa, la Jessica Sotodosos,
l'acaba d'entrevistar ara mateix.
Exacte, l'acaba d'entrevistar i aquí tenim l'entrevista.
En la orilla del camino y aquí en la sombra sueño contigo.
Divendres a les 9 de la nit al vestíbul del Teatre Auditori s'omplirà de la música de Maine Coon, que és el nom del nou treball de Carmen García i Andreas Browning, el que va ser en el seu inici Carmen Virus i posteriorment Carmen. Van estrenar disc Subiendo por los Tejados i Nou Nom el dia de Sant Jordi, i ara el porten a Sant Cugat per iniciar la gira de presentació arrel de l'estat espanyol. Parlem amb Carmen García. Molt bon dia, Carmen.
Hola, bon dia, què tal?
Maine Coon és una raça de gat.
Com... Exacte.
D'aquí l'heu tret? Teniu un gat i us agrada? Com ha anat la cosa del canvi aquest de nom?
Bueno, lo del canvi és perquè a vegades a la vida tens ganes, no?, de fer coses diferents o de canviar d'algú. I un dia vaig pensar, vaig veure aquest nom, Maine Coon, i vaig dir, ui, que nom tan bonic, no? I a més, a mi m'agraden molt els gats, tinc 5 gats ara mateix, i tots els que trobo pel carrer que les dono menjar i el que faci falta, bueno. I vaig dir, bueno, canviar el nom és gratis, doncs ho canviem, i ho vaig canviar, així directament.
I... està motivat per algun canvi de so de la banda? Perquè continueu estant vosaltres dos, Andreas, i tu mateixa, al cap de banda de la composició, de la gravació. Entenc que després aneu en banda, però els caps, sí, diguem, presents de l'inici, sou vosaltres.
Sí, exacte. Bueno, sí, a nivell de producció, aquest disc és una mica... Més net, no? Nosaltres havíem fet molta canya amb Carmen Virus, a vegades, sobretot amb el primer disc, i aquest jo he fet les cançons una mica més, començant abans amb la guitarra elèctrica i aquest amb el piano, i amb això sí que surt una mica més íntim, diferent, te motiva diferent, de diferent manera, no? I és això una mica el canvi que es veu amb aquest disc, aunque ha quedat molt maco i en moments molt fos, no? Però està molt bé.
Això era la següent pregunta. Com ha evolucionat el vostre so des del vostre primer treball, Espíritu Ansioso, que és del 1998, aproximadament, finals dels 90? Això s'ha suavitzat una miqueta, ha entrat una miqueta més a l'emoció. Bé, vosaltres sempre heu parlat molt de les interioritats, de l'emoció de la gent, no?, i de la vostra mateixa.
Sí, exacte. Lo que és una... Yo llevo una cosa que es permanente, que es esas letras existencialistas. Yo tengo estos altibajos de euforia que me da la vida, que me da el día a día, pero también esa parte que dices, que encuentras todo absurdo, ¿no?, a la vez. Y un poco eso sigue estando ahí, esas letras intimistas, no exactamente de amor. Yo he compuesto bastante poco sobre las relaciones de amor entre personas, ¿no? Es un amor, yo lo que he compuesto, lo que he hecho de letras es un amor más general, más generalizado, es más desamor, a veces desamor, y sobre todo esto, momentos, pensamientos que tú tienes de tu vida, de observaciones, un poco ahí sigo en esa línea que digo yo existencialista, ¿no?
Anem a contextualitzar una miqueta l'oient. Vosaltres us vau conèixer a finals dels 90 amb Andreas Brownick.
Sí.
Com va ser l'inici de Carmen Virus?
Sí, la verdad es que yo había tenido varias bandas, pero ya yo empecé muy jovencilla, empecé con bandas heavy, imagínate, yo había estado con un grupo que se llamaba Evo, o sea, gritando, pero aquello a lo loco, ¿no? Y me lo pasé muy bien. Luego hubo una época que ya la gente, como lo que pasa siempre cuando montas una banda, ¿no? Se dispersa, se casan, no tienen más ganas, si no ven un camino, pues no tienen paciencia, esto no es nada. Y yo seguía siempre constante, pues componiendo, haciendo cosas, pero pequeñito. Ya cada vez me sentía más sola y lo iba haciendo casi para mí, ¿no? Y aquello que un día conocí a Andreas, y estuve un año sin hablar de música, de nada, pero un día que nos pusimos a hablar, él dice, pero si yo también hago música y toco la guitarra, no sé qué, y a partir de ahí empezamos el proyecto y ya no lo hemos dejado. Ya empezamos en el 99 con Espíritu Ansioso y ya hasta hoy no hemos parado. Dentro de nuestras posibilidades siempre, porque hemos ido por un camino más, dijéramos, un poco más underground, más, no hemos estado en multinacionales y con grandes promociones comerciales, ¿no?
Bé, vau començar amb Vale Music, no?, quan encara no era el que és avui, entenc.
Exacte.
Bueno, el que ha estat després.
Sí, con Vale Music hicimos, la verdad es que se portaron muy bien, pero en aquella época los pobres pues no tenían mucha idea del camino del rock, porque ellos habían hecho otro estilo de música. Y al final decíamos, pero si es, no avanzamos, ¿no? Y ya pues buenamente pues les dijimos, oye, ¿nos dejáis seguir el camino por nuestro a nuestra libre euforia, como podamos, ¿no? Y ahí al final pues seguimos solos.
Uh-huh. Em sembla que vau començar amb Perro Records, ¿no?
Exacte, sí.
Que és la discogràfica de Manolo García, que precisament és el teu germà.
Exacto.
I de l'último de la fila, Quimi Portet i tal. És una pregunta que suposo que t'han fet en diverses ocasions. Això de que el teu germà sigui Manolo García conegut, és difícil o fàcil per la teva trajectòria musical?
No te lo sabría decir. Yo creo que no es nada, o sea, no es bueno ni malo, o sea, para mí es bueno tenerle, porque para mí es un orgullo ser la hermana de Manolo. Además, yo estoy continuamente con él. Además, como bien te comentaba antes, él siempre me llama para apoyarle en algunos coros, en alguno de sus discos, o él, como bien has dicho, en uno de los discos. Nosotros tenemos con este chico, pues en uno que le encantó, él mismo nos pidió, te voy a hacer una doble voz, ¿no? Y en el Escapas o Solo Caminas, y estuvo ahí con nosotros. Y más bien fue una anécdota divertida porque nos gustaba, no era ninguna estrategia comercial para pongo la voz de Manolo para luego, no, en absoluto. Y eso la gente que nos sigue desde hace 10 y 12 años, pues lo sabe, porque nosotros hemos continuado siempre nuestra trayectoria. Y sí que es verdad que a momentos me ha ido bien ser la hermana de Manolo, porque a lo mejor alguien que no me hubiera escuchado pues se ha parado a escucharme, pero mal, porque quizá también mucha gente, por saber que soy la hermana, pues es la hermana y tampoco me ha hecho caso. O sea, que es malo y bueno, pero lo que hablo yo siempre con Manolo es de esto: a nosotros nos gusta la música. Y la música no es a ver qué puedo avanzar, si es, no, es hacer música. La música por la música, el arte por el arte. Sí que es verdad que si no tienes una multinacional o una gran promoción detrás, pues todo te cuesta mucho, hasta montar un concierto, pues te cuesta, porque te cuesta montar la banda. O sea, es como todo muy, muy wow, ¿no? Pero bueno, te queda la alegría que dices, estoy haciendo estas bonitas canciones, o bonitas para quien le guste, es un decir, ¿no? O es, para mí, por ejemplo, sí, para mí sí, las llamo bonitas porque a mí me encanta cuando las hago, cuando las escribo, me siento muy feliz, ¿no? Entonces, en ese aspecto es lo que es el arte para mí, sentirte feliz, y si una persona que la escuche sea feliz en ese momento, yo ya he triunfado. Es ahí el triunfo, no hay nada más detrás. Es que lo demás es todo mentira, ¿no? Es todo que se va, efímero, como digo en una canción.
Sí que és cert que el que pot sorgir de forma familiar i normal i de forma natural, hi ha gent que ho pugui veure de forma possiblement més comercial, no?
Sí, Puede ser.
I segurament sí. Vau començar al mateix moment en el món de la música, no? Tu i ell era a casa quan experimentàveu ja amb la música o va ser més endavant en la vostra vida?
Sí, bueno, yo comencé un poquito más tarde, por edad, lógicamente. Mm. Comencé más tarde. Lo que pasa es que no fue debido a que Manolo cantara. Lo mío fue un caso raro, la verdad. Lo mío fue que yo siempre estaba berreando por mi casa, por la calle. A mí me encantaba cantar, tocaba el piano, bueno, estudiaba, pero yo siempre en casa, ¿no? Y una amiga mía, una hermana de una amiga mía, me dijo, ven que te voy a presentar a unos chicos que tienen una banda y necesitan una cantante. Y yo pensé, pero yo paso, yo con el público, o sea, muy tímida, ¿no? Era muy tímida. Y que va, se ve que fui al final, lo recuerdo así como en un sueño, fui, hicimos una prueba, ellos estuvieron encantados, yo vi que me encantaba y a partir de ahí ya ha sido el veneno, el veneno de mi vida, ya no lo he podido dejar, da igual lo que pase por medio, da igual si me va bien, si me va mal, si me cuesta montar la banda, porque a veces pues te falla un poco todo, ¿no? Cuando no tienes ahí una infraestructura potente, te van fallando cosas, pero yo he empezado a saltar vallas y aquí estoy. Aquí estamos.
I és ve d'aquí el tema de l'inici del grup amb Carmen Virus. Era el virus de la música. No sé, ara m'ha vingut al cap, eh?
Lo de Carmen, si te dic la veritat, era por Andreas. Andreas es de Alemania, uh-huh. Y le gustaba mucho el nombre de Carmen y a él no le sonaba como grupo Carmen y le gustaba y digo, bueno, y digo, pero no nos vamos a llamar Carmen García, ¿no? Y él dijo, virus, que siempre te estás lavando las manos. Digo, vale, pues venga, virus. I així nos quedamos con Carmen Virus.
Després vau tenir ganes de regenerar una miqueta pel que fa al nom, vau deixar enrere aquest virus, vau enregistrar un mini CD, no?, amb sis temes,
sí,
amb el nom de Carmen.
Carmen, exacte. Amb Carmen Sol vam fer solament això. I ja després ara que comencem aquest nou projecte, que és una mica diferent a nivell de composició i de tot això.
Aquest nou projecte que el vau estrenar el dia de Sant Jordi, un dia fantàstic,
sí.
I que anava amb un text teu, no?
Sí, és veritat, sí. En este disco, a mi me gusta mucho escribir, y siempre voy escribiendo o historias o cuentos o lo que se me ocurre, ¿no? Y tenía como unos pensamientos, unas observaciones, justo de lo que te comentaba antes, un poco lo que me pasa por la cabeza desde que me levanto hasta que me acuesto, y por la cabeza ya sabes que a los humanos nos pasan millones de cosas, ¿no? Entonces, pues empecé a escribir cositas y cuando las tenía escritas pensé, ¿por qué no las pongo con el disco? Así también es como si lo que he escrito es un poco como un entrante a las letras de las canciones del disco y me cuadra bastante en mi filosofía de vivir, en mi filosofía de pensar, en todo, ¿no? Entonces, pues intenté ordenarlo un poco y ha quedado gracioso. Hemos escrito ahí como unas páginas antes del disco, como un escrito, como un pequeño ensayo. Luego ya están las letras de las canciones y luego ya está el disco. Y bueno, la gente que lo ha leído pues me van llamando y dicen que se lo pasan muy bien leyéndolo, que se ríen en algunos momentos. Digo, pues mira, pues está, con eso ya me siento feliz también, porque si están leyendo algo y se están identificando, pues yo encantada de la vida, ¿no?
De fet, el disc s'ha posat a la venda a sobretot llibreries. A Barcelona,
sí.
Vilanova i la Geltrú, o sigui...
Madrid.
Sí. Madrid, o sigui, la distribució, sobretot, és gairebé com un llibre, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè a raïs de hacer esto, también he descubierto que tenemos bastante olvidado el mundo de las bibliotecas y de las librerías. Y a raíz de esto empecé a investigar y hay unas librerías preciosas, de estas con encanto, que te puedes tirar una tarde tomando un café o tomando un té... Y leyendo o hablando en plan tertulia, que ya se ha pasado un poco y es muy bonito, ¿no? Yo me recuerdan, por ejemplo, si vas a la librería esta de Madrid o a algunas de Barcelona, te recuerda un poco como si estuvieras en la época de Unamuno o de Pío Baroja, ¿sabes? Cuando hacían las tertulias, y es precioso. Y entonces, pues a raíz de ahí pensé, vale, ¿por qué no lo ponemos en alguna librería de estas con encanto? No las típicas que ya van también por multinacional, ¿sabes? Mm-hmm. para un poco apartarnos de todo ese camino que simplemente nosotros nunca hemos llegado ni nunca hemos tenido, ¿no? Y que ya estamos contentos con el que hemos cogido porque nos identificamos, porque es nuestra filosofía de vida, ir caminando, no ir volando tipo McDonald's, ¿no? Entonces, pues ahí estamos con esas librerías que he pensado la gente, y de hecho me han escrito algunas personas que dicen, he estado en tal librería de Madrid, no sé qué, y qué bonita, y me he quedado. O sea que un poco pues he englobado todo, ¿no? Y creo que es gracioso también hacerlo así.
La gent que ara estigui pensant, vaja, i no ens han parlat de les llibreries, jo crec que millor donem l'adreça web perquè ells puguin i elles puguin anar i veure a quines llibreries poden trobar el teu disc, el vostre disc. Exacte. Amb aquest assaig, www.carmengarcia.net. Allà està tota la informació de Maine Coon, inclosa totes les dates de la gira que tot just comenceu a Sant Cugat del Vallès aquesta setmana, aquest divendres, en format gratuït, a partir de les 9 del vespre. Explica'n, Carme, com esteu preparant aquest directe? Què oferireu? Repassareu una miqueta el vostre repertori? Oferireu al 100% aquest nou llarga durada? Què esteu preparant?
Pues sí, nosaltres amb aquest directe farem totes les cançons del nou disc, però també farem les cançons que més boniques o que la gent més ens ha demanat durant aquests anys, al directe ho farem. O sigui, farem de les capes, alguna de l'Espíritu, alguna de Carmen, farem un repertori i sobretot les de l'últim disc, el de Menku.
Pel que fa al títol, Subiendo por los tejados, no sé si l'heu escollit perquè resumeix d'alguna forma el que voleu ensenyar amb aquest disc.
Pues sí, sí. La verdad es que es gracioso porque el disco se llama, bueno, el disco no, el disco se llama Subiendo los tejados, nosotros Maine Coon, y de momento Maine Coon es la raza de un gato, ¿no? Entonces... Subiendo los tejados lo hacen mucho los gatos. Yo también, sí. Como tengo gatos, a veces me he subido al tejado con ellos, ¿no? Pero en este caso es una canción, el título de una canción, que justo la hice por el pensamiento. Y el pensamiento era que ¿por qué todos queremos subir tan alto a no sé a dónde ni a sé qué hacer? ¿A qué hacer? No sabe, todos queremos subir y subir y subir y subir. Entonces de ahí pensé, si yo me subo a un tejado y veo la luna... o veo el cielo y me siento bien, ya estoy muy alto, ya he subido, ya he llegado, estoy en un tejado, ya he llegado, ya estoy alto. De ahí la canción y de ahí el título.
Doncs Subiendo por los tejados, en directe aquest divendres al vestíbul del Teatre Auditori. Carmen García, moltes gràcies per rebre la trucada de Cugat.cat, per explicar-nos un trosset de la teva trajectòria, de la teva història musical i sobretot de la teva música, i molta sort.
Vale, pues molta sort a vosaltres també i moltes gràcies per tot i un petó. I si veniu, pues el divendres ens veurem allà a l'auditori. Sueño con canciones de agua y cristal, que me siento igual que un perro sin collar.
Maine Coon, aquest espectacle, aquesta presentació del disc Subiendo a los Tejados, que acabem d'escoltar amb Carmen García, una de les protagonistes, com dèiem, germana de Manolo García, serà al vestíbul del Teatre Auditori amb entrada lliure aquest divendres a les 9 del vespre. I ara, Sergio, ens has fet canviar de sintonia.
Exacte.
Perquè marxem a una activitat que té lloc al Teatre Auditori també, en aquest cas a la sala del Teatre Auditori, el dissabte i el diumenge, però també durant la setmana representació per les escoles.
Canviem de registre completament, i és que ara hem de parlar de la Ventafocs de Rossini, que arriba en una versió adaptada per la Canalla i que tindrà, diguem, com a protagonistes, doncs, tots els personatges típics d'aquesta òpera de Rossini. De fet, ara mateix tenim dos dels actors que interpretaran els personatges d'aquesta obra. Ens acompanya ara mateix en Jordi Casanova. Jordi, molt bon dia.
El Montseny i aquest han explicat malament. Només n'hi ha un d'actor i és el Toni Marçol.
Només parlem amb tu, Toni, eh?
Exacte, sí.
Finalment el Jordi no es pot atendre, doncs.
No, el Jordi final no hi és.
Vaja, doncs ara mateix només parlem amb un de... No, parlem de fet amb els dos, els tenim els dos en comunicació ara mateix.
Miquel, bon dia.
En diferents...
Bon dia.
Perdona?
Hola?
Sí que tenim a tots dos, sí, us tenim a tots dos.
Em sembla que sí, però em sento molt malament, eh?
Ens escoltes tu malament, Joan Miquel. Parlem de moment amb el Toni, doncs.
Sí, sí, què creu?
Toni.
Digue'm.
Ara sí.
Ara sí que ho tenim. Tenim per una banda en Jordi Casanova, que interpreta en Don Ramiro. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí. I també teníem en Toni Marçol, que interpreta en Dandini. Molt bon dia, Toni.
Bon dia, no us volia pas enganyar.
És el que té el directe, passant coses com aquesta, de fet. Per una banda, Don Ramiro i Dandini. Jordi, explica'ns una mica qui és en Don Ramiro.
Don Ramiro és un príncep que està buscant una dona amb qui compartir la seva vida, vol enamorar-se, no vol que el considerin o que les dones se'l fixin per les seves riqueses i el seu poder, sinó vol trobar una dona a la qual pugui estimar-se i ell s'ha estimat per aquesta dona. És tan senzill com això, és el fet de casar-se per amor.
Caram. I en Dandini, Toni, qui seria? Qui representa en aquesta obra?
Bueno, en Dandini és el servent, diguem-ne, de confiança del príncep, de Don Ramiro, i el que fa en aquest cas, entre els dos munten una història perquè, com diu el Jordi, el casament per amor sigui real i no sigui per diners. I el que fa el Dandini, que és el criat, és vestir-se, transvestir-se de príncep ell durant tota la primera part de l'obra, a veure si així aconsegueix el príncep real, que està vestit de criat, descobrir quina és la dona que se l'estima.
Caram. De fet, en aquesta història, en Jordi, tu ets tenor i en Toni és baríton. Com és fer una òpera per la canalla? Clar, per als adults, òbviament, hi ha un registre, és una manera de fer que pot ser una miqueta més comú, però per canalla potser no estan tan acostumats a aquest tipus de registre del de l'escenari, Jordi.
Sí, home, de fet, jo penso que ho fem de la mateixa manera que si fos per adults. Estem parlant d'aquesta òpera, es tracta d'un gènere d'òpera bufa, d'òpera còmica, sí. I en principi ella sola ja hi resulta molt bé. Tot i que, evidentment, ha fet una adaptació amb unes parts parlades perquè la canalla poguessin entendre millor la història. Em pensa que és una òpera que dura 3 hores, escoltant amb un espectacle que dura hora, hora i quart com a molt, no? Llavors, però en aquest sentit, dalt de l'escenari, els personatges funcionen igual que si fessin l'òpera en format gran, eh? I penso que és el que ha de ser, oferir els jocs nens el que és, una òpera amb totes les lletres, oi?
Toni, tu penses el mateix, es treballa igual una òpera per nanos que per adults?
Evidentment el públic infantil i el públic adult té uns codis diferents i ho reben d'una manera diferent, però els nens són molt espavilats, ells ho reben a la seva manera, però si no els dones un espectacle de qualitat, de seguida veus que desapareixen, eh? O sigui, doncs comencen a xerrar, desconnecten i això es nota al minut. O sigui, que si no els ofereixes un espectacle que els enganxi, no funcionarà. Llavors, jo crec que la qualitat s'ha de preservar sempre, sigui per nens, sigui per adults, sigui per qui sigui.
L'òpera, de fet, és un espectacle que a vegades costa una miqueta més de pair, no només pels nanos, sinó també pels adults. Pot ser una bona manera d'introduir-ho al públic infantil, oi, Toni?
Sí, el que passa és que jo crec que tenim l'avantatge que els nens arriben amb el cervell molt més obert, amb la mentalitat molt més, diguem-ne, oberta a rebre qualsevol input artístic, saps? No tenen cap ni judici ni prejudici abans de veure l'espectacle. Els és igual anar a veure una òpera que anar a veure una funció de teatre, que anar a veure una pel·lícula. Ells se senten allà, si els agrada ho notaràs de seguida, si no els agrada també ho notaràs de seguida. Potser en el públic adult sí que hi ha més una mena d'idea prefixada sobre el que és l'òpera, però vaja, com a qualsevol gènere gran, hi ha òperes de tots els tipus i totes les menes, com hi ha cine de tots els tipus i totes les menes, i estic segur que sempre trobaràs una obra que agradarà a tothom.
Exacte, clar, en aquest sentit, Jordi, parlant de la idea que es té de l'òpera, últimament amb els espectacles que van arribant aquí al Teatre Auditori, cada cop la gent pot assistir més a l'òpera. Llavors, tu què diries a la gent que no acostuma a veure mai òpera? Quin motiu donaries per gaudir d'aquest tipus d'espectacle?
Home, jo crec que l'òpera és un espectacle, i això Wagner ja ho deia, que és una obra d'art total, en el qual hi participa música, hi participa drama, hi participa teatre, hi participa l'escenografia, i més com a espectacle escènic, ja és una cosa que només, encara que no t'agradi, veure un cop a la vida val la pena, val molt, molt, molt la pena. No? I en aquest sentit, tot i que el nostre espectacle té un petit format i més de l'instrument de l'escenari, és interessant, d'una banda, tant que els pares portin els fills per veure l'espectacle, per iniciar-se en la música i iniciar-se en l'òpera, i també és la visió totalment contrària, que a vegades són els fills que porten els pares a sentir òpera. Vull dir, quan un nen, quan els pares, per entretenir els nens o per il·lustrar-los, porten un fill seu a un espectacle d'òpera, es fa aquest contrari, que ha sigut per culpa o per motiu dels fills que els pares han començat a sentir òpera. I això ho he sentit de veu de diferents pares, que després m'han comentat. Vaig venir una vegada a veure un espectacle al Petit Liceu, em va interessar l'òpera, i ara hi estic anant, i sóc assidu, estic a Borat, o vaig a Sabadell, o vaig a Sant Cugat, quan hi ha òpera. Jo trobo que aquesta vocació divulgativa i pedagògica dels espectacles del Petit Liceu són una gran cosa, i penso que val molt la pena seguir en aquesta línia.
Escolteu, ja per anar acabant, deixeu-me fer-vos una pregunta en la qual us heu de mullar. En què es gaudeix més, fent òpera per adults o per a nanos? Toni, tu què en dius?
Què ens costa més o què ens és més fàcil?
Ah,
no?
Doncs mira.
Més o menys. No, la veritat és que jo crec que quan ens hi posem, en el nostre cap no hi ha aquesta diferència. O sigui, tu surts de l'escenari a explicar una història i intentes explicar-la de la millor manera possible. Perquè si no ho fas així, no funcionarà. Saps? És com aquell corredor que vol córrer als 100 metres, però diu, avui no cal que es corra ràpid. I no funcionarà, no farà rècord, no arribarà primer. No, saps? I jo crec que a nosaltres ens passa igual. Sí que potser, d'entrada a priori, la pressió és diferent, però en realitat, quan estàs en funció, quan estàs a l'escenari, un dona sempre tot el que té a dins, perquè si no funcionarà.
Jordi, tu com ho veus això? Hi ha més pressió quan hi ha adults davant?
Home, jo estic completament d'acord amb el que diu el Toni, que quan sortim a l'escenari ens entreguem, hi hagi qui hi hagi a baix a la pàtria de butaques, no? Potser quan fas òpera per un públic adult i segons quins escenaris, doncs, evidentment, hi ha una mica més de pressió perquè tens com més observat. Ara bé, des de la perspectiva de l'artista, estic absolutament d'acord amb el meu company, amb en Toni, que sortim a l'escenari i hi hagi qui hi hagi a baix, ho donem tot, perquè tothom es mereix el màxim de nosaltres, i això és el que s'espera de nosaltres, a més a més. Vull dir, té una certa responsabilitat com a artista, també és un plaer, però també és una responsabilitat ser artista.
Toni, Jordi, molta sort per aquestes 5 representacions que us queden en escoles fins dimecres de la setmana vinent, i per la del cap de setmana, tant dissabte com diumenge, per tot el públic.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, gràcies.
Igualment.
Adéu, adéu.
Tot seguit repassarem en agenda quins són els horaris d'aquestes representacions de la Ventafocs a través de la companyia de teatre Comedians, que abans us comentàvem que probablement escoltàvem també el director, Joan Font, d'aquesta companyia. No ho podrem fer perquè per problemes tècnics hem entrat ara en aquesta entrevista amb aquests dos actors, amb el Jordi Casanovas i el Toni Marsol. Però vaja, si us voleu quedar amb algunes de les frases que va dir Joan Font en aquesta entrevista, que li van fer des d'aquesta casa dilluns, quan es presentava a la Unió l'espectacle i la companyia en si, Joan Font és partidari que si l'òpera i el català caminen junts, el gènere pot renéixer.
Doncs tant de bo que sigui així. Ara sí.
I les frases més destacades de l'entrevista, evidentment, les trobem a Cugat Diari.
Home, i l'entrevista sencera.
Buscant l'entrevista, exacte, també, del company Miquel Vilalta.
Per tant, no hi ha excusa per no sentir-la, aquesta entrevista.
Anem a veure quins seran els horaris de la Ventafocs, però abans hi ha altres espectacles, anem com sempre per ordre. Dijous comença l'activitat, Sergio, amb un concert de pesadilles.
Això serà demà a les 9 del vespre al vestíbul del Teatre Auditori. Forma part del cicle Una Hora de Música i és del grup, com deies, Pesadilles. El grup es va formar el 1995 al voltant del jazz contemporani i ha anat evolucionant amb la incorporació de peces de latin jazz, flamenco jazz, jazz funk, sempre amb l'obsessió de fer música amb el cor, però també amb precisió i qualitat. Així es defineix ells, per tant, per poder gaudir d'aquest concert, vestíbul del Teatre Auditori, 9 de la nit, entrada lliure.
A 2:15 de la nit, també estem parlant encara de dijous, un altre concert, Sergio, Fito Montoya i su maestro.
Un concert de rumba, cada, com cada dijous, música en viu al restaurant andalús, un concert gratuït en aquest espai que no para, cada dijous presenta alguna proposta musical per fer gaudir, fer ballar a tothom que s'hi vulgui acostar.
I ja us hauríeu d'anar aprenent, si no nosaltres us ho recordem, l'agenda gairebé cada dia la tanca al Café Belgrado, aquest cop concert de Marina, Babyface i North.
Un luxe amb aquests cracs que faran versions en acústic de les seves cançons, com sempre al Café Belgrado, a partir de la mitjanit podrem gaudir de la música de Marina, Babyface i North.
Fem un sala divendres, un espectacle que ja hem comentat i n'hem sentit una de les seves protagonistes, la Carmen García, és el concert de Maine Coon presentant el treball Subiendo los Tejados.
Exacte, Carmen García i Andreas Brauni presenten el seu projecte Maine Coon, que presenta el nou disc Subiendo los Tejados, que plega 10 temes i inclou un escrit amb pensaments, reflexions i paranoia. Això va més enllà de la música, com sentíem abans a l'entrevista que la Jessica Sotosos li feia a la Carmen García. És un concert que tindrà lloc al vestíbul del Teatre Auditori amb entrada lliure a les 9 de la nit divendres.
I ara més música, Conversaciones desde la Raval Amargo, arriba a les 10 de la nit, Sergio, a Casa de Cultura divendres.
Exacte, l'Adrià Iaias al piano i l'Horario Fumero al contrabaix ens porta la trobada més natural del jazz amb la música de Riu de la Plata, amb una mirada jazzística nova i única, sense fusions ni estereotips. Adrià Iaias i Horacio Fumero aborden i s'apropen d'un repertori de tangos clàssics, de velles cançons d'Astor Piazzolla i del folklore rural argentí. Va englobat, com ja estem acostumats, al programa Viu la Cultura de prop de la xarxa de centres culturals polivalents i tindrà lloc, com dèiem, a la Casa de Cultura a les 10 de la nit. L'entrada, 5 euros reservada, 8 en taquilla.
Concert de Camel Mat a les 12 de la nit.
Versions de música rock al Café Belgrado a la mitjanit per tancar la jornada i bé, començar amb força ja dissabte.
I Sergio, dissabte precisament, dissabte dia 11, l'obra La Ventafocs és dansa en família, n'acabem de parlar, però vaja, ens han faltat els horaris, ara us els comentem.
Poca cosa hem de dir, la òpera de Rossini, adaptada pels més menuts de casa, arriba aquest dissabte i diumenge també a les 12 del migdia, una adaptació, com dèiem, d'aquesta obra. La obra dura una hora i 5 minuts. És recomanada a partir de 6 anys i va englobada dins del programa Walla en Família. L'organitza el Teatre Auditori i té un preu de 12 euros.
Aquesta és l'activitat de dissabte al Teatre Auditori. Marxem ara a Can Ninot.
Un altre clàssic d'aquesta agenda d'activitats del cap de setmana, la companyia de Tian Cosidó arriba en aquesta ocasió amb els Tres Porquets. Com sempre, dues sessions, una a les 6 de la tarda dissabte i l'altra diumenge a les 12 del migdia, 7 euros. Però recordeu que això sempre omple, per tant val la pena fer una reserva a info@canninot.cat.
Les activitats que us portem aquest dissabte, tant la Ventafocs, com ho dèiem, 12 del migdia del dissabte i diumenge a la mateixa hora, Can Ninot, 6 el dissabte i 12 el diumenge, i la cara us acostem també es repetirà diumenge, eh? Atenció, dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda, L'Herència, parlem de teatre, Sergio, al Casal de Mirasol.
Exacte, una obra dirigida i escrita per el membre de Fila Zero, Llorenç Serraïma, que arriba, com deies molt bé, al Casal de Mirasol. Recordem que per reservar entrades només heu d'enviar un correu electrònic a entrades.xsp@santcugat.cat. Les entrades reservades costen 5 euros i les de taquilla 8 euros, com és habitual en aquests centres.
I qui serà qui posarà la música final de la jornada, a les 12 de la nit al Café Belgrado?
Doncs en aquesta ocasió un grup de versions, la banda Puig, que actuarà a la mitjanit al Café Belgrado, com sempre, un músic en directe per acabar la jornada, això és fantàstic.
La jornada de dissabte dona pas a la de diumenge, un concert familiar amb la banda dels Petits Camaleons.
Exacte, no ens oblidem que durant tota aquesta setmana tenim el Petits Grans Llibres, el Festival de Literatura pels més menuts de casa i també pels docents. En aquesta ocasió també hi haurà molta presència musical, com és el cas d'aquesta banda, la banda dels Petits Camaleons, que actuaran diumenge a les 6 de la tarda al claustre del monestir, englobat dins d'aquest festival Petits Grans Llibres, que té un cost d'entrada de 5 euros.
Aquesta és la programació cultural que ens arriba aquesta setmana a Sant Cugat, centrant-nos sobretot en el cap de setmana. Per cert, si busqueu altres opcions, com per exemple anar a Barcelona, el Nacional de Catalunya arrenca avui mateix l'obra Barcelona amb participació d'una actriu santcugatenca, Emma Vilarasau, en el que és el debut a la Sala Gran del dramaturg Pere Riera. L'obra es podrà veure a la Sala Gran, insistim, del Teatre Nacional de Catalunya fins al 23 de juny, Barcelona.
No ens acabem tot això, ni de conya.
Tenim les dues opcions, Barcelona, Sant Cugat o, evidentment, qualsevol altra població del nostre territori. Fins aquí l'espectacle.
Aquí acaba.
falta poc ja perquè arribi el Fabri i fem amb ell un concurs. Abans, publicitat.